És divendres i ens toca avui parlar de llibres, de literatura, a Lletraferits, Anna Marina Llompart. Benvinguda, com estàs?
Hola, molt bé, estic molt bé.
Avui, ja saben els nostres oients que alternam entre narrativa per adults i també narrativa pel més joves. Han dedicat molt de programes a llibres il·lustrats, potser per nens més petits, sí. Però en aquesta ocasió te feia ganes d'escollir títols per aquesta edat intermitja entre el petit i el que ja es pot considerar una lectura d'adult, no?
Sí. Sí, perquè és veritat que tant el que són les llibreries són que tenen potser menys pes i aquí al final també fèiem més literatura infantil que juvenil i avui era com l'ocasió perfecta per fer-ho.
Una de compres entra?
Sí, aquests d'avui seria més com el que seria juvenil pròpiament dit i no tan jove adult, seria a partir de que abandona la lectura infantil més o menys 12-13 anys fins 15-16, però també això és molt subjectiu. Sí,
sí, sempre, això sempre t'agrada destacar-ho, que és una mica subjectiu.
Sí, hi ha gent que llegeix literatura juvenil fins que
per és això. Gran. Es tracta que cadascú trobi les lectures que li agradin. Sense més pretensions o sense més estàndards d'aquests, per exemple, l'edat seria també una referència.
Totalment.
Merament que volen donar aquí. Has escollit, com sempre, tres títols.
Sí.
Anant pel primer, escoltant la primera introducció que hem preparat. Annabel Andrews viu amb els seus pares i amb el seu germà petit, encara de mico, com li diu ella. I un bon dia es desperta i s'adona que ella està dins el cos de sa mare i sa mare dins el seu. I a partir d'aquí comencen les seves intrèpides aventures. Al cap del dia, ella ha de fer el que la seva mare hauria de fer i la seva mare ha de fer el que l'Annabel normalment fa. Anar a l'institut. Quin dia tan bèstia, de Mary Rogers. I aquesta és Quin dia tan bèstia.
Sí.
Comencem pel principi. Per què has escollit aquest llibre?
Bueno, aquest llibre és un de... juntament amb un altre títol que xerrarem avui, són un dels primers títols que han encetat un nou segell juvenil que tenim en català, que és com a mínim digne de destacar, perquè si ja... Això, la majoria d'editorials adultes o de nou o que han crescut amb la crisi s'han centrat més en un públic infantil perquè econòmicament ven més, perquè el públic juvenil es pot ser el que menys llegeix, és més arriscat, però que llegeixen també és veritat que llegeixen molt i aquí han sorgit tots els fenòmens de booktubers
i de
nens joves que se dediquen a llegir llibres, llegeixen molt i llegeixen molt bé. I si ja hi ha poca producció per aquesta franja d'edat, en català és ja molt més difícil de trobar. I ara ha nascut aquest segell editorial que se diu L'Altra Tribu, que és un segell de l'altre editorial, i ha començat amb dues recuperacions, i una d'elles és Quin dia tan bèstia, que ja estava publicada en català per l'Esperbé, de la Magrana, i que va traduir en Toni Oliver i s'ha fet una revisió de la traducció, perquè això sí, sempre en un públic juvenil convé que estiguin actualitzades i amb un llenguatge
adaptar el llenguatge al moment. Segurament el públic juvenil és que em provo un llenguatge col·loquial que pot diferenciar més d'una generació a una altra, no?
Totalment, i jo crec que això és molt important perquè en el final... Sí, els adults tenim com a més tolerància en això de... Bueno, això mos grinyola més, però jo crec que un públic juvenil enganxar-lo, de que ho vegin actual, fins i tot a nivell de llenguatge, és molt important. I aquest clàssic, precisament, amb revisar la traducció, li estàs donant aquesta importància de que vam passar tant anys, no han veït, i la gent segueix recordant molt aquest títol com un títol que va ser com molt fundacional dins les seves lectures d'adolescència. Uh-huh. El que se vol és això, recuperar aquest títol per tornar-lo a posar en circulació.
Uh-huh. És de Mary Rodgers.
Sí.
De quina època és? Quan es va escriure aquest llibre?
Sí, aquest llibre és dels anys final dels 60, principis dels 70, i és això, és una història que és molt coneguda, fins i tot la gent que no sap el llibre segur que coneix la història, perquè és una, la protagonista s'aixeca un divendres, que el títol per això és Freaky Friday, que s'ha de traduir per quin
això
dia tan
bèstia. Això
és el títol
en anglès.
Exacte. Se desperta un dia i després d'una discussió amb sa mare se'n dona compte que s'ha aixecat convertida en sa mare. I tenim aquesta història tan dins d'aquí perquè s'han fet fins a 3 adaptacions cinematogràfiques, que la darrera de fa pocs anys, que és la de Lindsay Lohan, que pot ser com la que em sona més, i està basada en aquest llibre duita ja actualitzada, però és això, i és tota la peripècia que va passant durant aquest dia en aquesta nina, que en principi ho veu com un avantatge molt gran això d'haver-se aixecat convertida en sa mare, perquè n'hi ha d'anar a l'escola, n'hi ha d'entrar aquella redacció que no havia fet i que pot fer el que li doni la gana. Després ja comença a veure que sa mare tampoc no és tan fàcil, ja, i que la cosa se comença...
No comença a veure pros i contres.
Sí, la cosa se comença a complicar i res, és una història bastant circular, però a més és molt divertida, és una història explicada amb moltíssim d'humor, és molt aquest estil que xerran de Roald Dahl, d'aquests autors que escriuen per un nens i per uns joves i no tan pensant en ser políticament correctes o... Uh-huh. I és molt divertit, és molt divertit.
Un llibre divertit, sobretot.
Sí, sí. Mm?
Una història prou coneguda, així que si podem enganxar-se al revés, gent jove que ha vist la pel·lícula, sí, que s'anima a llegir també el llibre, a més amb aquesta traducció actualitzada, això és
sí,
important.
Sí, és això, i també ho fet de fer noves cobertes, que també intenten modernitzar o clàssics, i al final és això, que no imposi, no faim por, i que quan tu llegeixes realment no tens la sensació d'estar llegint un text que fa tant d'anys. Són un clàssic, precisament l'avantatge que tenen els que em veixen bé.
És així. Idò, si vols, anem a per un altre
perfecte
títol.
Perfecte.
Tenir 13 anys no és gent fàcil, i encara menys si el teu pare decideix separar-se. Això és el que li passa a la Made. Un dijous, com tots els altres, després de sopar, el pare anuncia que marxa de casa. La Made i el seu germà no entenen per què el seu pare se separen i es rebel·len cadascú a la seva manera. Quan un toca el 2 d'Anna Greta Winberg. I ara parlarem d'aquest altre, Quan un toca el 2. També aquest és un clàssic?
Sí. Si no ha tingut tant d'èxit, és veure com no és tan conegut com ho d'en Mary Rodgers, perquè Mary Rodgers també va seguir amb la història de Nana Bell, la protagonista, i després té La tele boja, que són llibres que també han triomfat molt. I Anna Greta Winberg, l'autora és escandinava, l'autora de Quan un toca el 2, potser no ha estat tan reconeguda aquí, però el llibre és un clàssic, també formava part de l'Esperbé, i la generació que va créixer amb l'Esperbé el coneix molt bé.
També és aquest el que ha editat l'altre
sí,
tribu?
Sí, exacte. Sí, són un dels títols amb què han setat el que serà la seva col·lecció, que com a l'altre editorial tindrà tant part de recuperació de clàssics uh-huh. i literatura traduïda, com literatura actual i també intentar cuidar la cantera d'autors catalans com se farà l'altre editorial.
Uh-huh. Què en destacaries de Quan un toca el 2?
Sí, ja m'ha agradat molt, però és un llibre molt més realista que Quin dia tan bèstia, no té aquest punt tan d'humor, sinó més de retrat psicològic, però crec que és un autor que sap entendre en tot moment, també des d'un altre vessant, el que sent un adolescent en aquell moment. És una nit que quan té 13-14 anys se li separen son pare i sa mare, i això és un moment que ell explica per jo és com una catàstrofe, i l'autora li dona molt importància de que per la nina realment és una catàstrofe molt gran, no hi ha cap intent durant tot el llibre d'intentar relativitzar les coses, uh-huh. sinó que com ho veu ella, i aquest moment pues, està acompanyat de el moment en què ella s'enamora per primera vegada, i clar, hi ha aquest amor i desamor tota l'estona, i entre això és una, és el pitjor que m'ha passat a la vida, i aquest primer enamorament que pareix que s'ha d'acabar el món. Però és això, hi ha una comprensió de la psicologia de l'adolescent molt gran, que crec que fa que en una època en què quan llegeixes te sents molt identificat o gens identificat amb el personatge, que això és molt important, i és això, és un llibre que està molt ben escrit, que passa molt ràpid, i és molt bo, és molt bo.
Tant la història d'una separació d'un pare com el primer amor, tots sí. Els adolescents que ho llegeixin s'hi poden sentir ben identificats. Supos que enganxar la psicologia de l'adolescent és el secret més gros, sí. A part de tenir un bon domini de la narrativa, escriure bé, diríem, sí. Perquè un llibre juvenil sigui d'èxit, m'imagino.
Totalment, sí, jo crec que és molt important. És una època que, bueno, el mateix que dèiem amb la literatura infantil, que tot i la falsa creença de que qualsevol pot escriure per aquest tram d'edat, és molt difícil encertar-la.
Sí, com si fos fàcil, sí. O fos una qüestió menor, escriure sí. Un llibre per adolescent, no?
Sí, crec que des del punt de vista de l'adult és sobretot escriure una cosa que els hi pugui interessar i pugui dir que el llibre està xerrant d'una cosa que jo també he sentit, és molt important, i crec que la reivindicació està aquí en fer una novel·la, diríem, com d'amor, però sense que sigui una cosa banal o que sigui una cosa tonta, sinó que realment s'aprengui aquesta feina en sèrio.
Mm-hmm. Vols afegir alguna cosa més d'aquest llibre?
No, podem passar.
Idò, anem en el tercer del llibre de Guàrdia Baixa. La Tina es desperta confosa, amb el cos adolorit i ple de cicatrius. No recorda res del seu passat, però la seva tieta, que té cura d'ella, li explica que ha tingut un greu accident. A mesura que passa el temps, se sent més forta i fins i tot comença a sortir de casa, sobretot a les nits. I hope you had the time of your life. Però el dubte sobre el seu cos ple de cicatrius i la necessitat de recordar el passat no la deixen descansar. So take the photo. Tina Frankens, de Bell Olid. Hanging on a shelf in good health and good time. I aquesta és de Bell Olid, sí. De Tina Frankens, que és més actual, per tant.
Sí, exacte, aquest res ha estat publicat ara l'any 2018 i també era això, un intent de dur una altra opció de llibre per aquesta data en català, que considero que val molt la pena de conèixer, i aquest sí que ja no és una recuperació, sinó que és un llibre actual.
Qui és Bell Olid?
Bueno, Bell Olid és tot un personatge, a més de que ha escrit llibres. Aquest és el seu únic llibre juvenil, això s'ha de dir.
Sí.
Però ell ha escrit sobre feminisme, s'ha centrat molt en els estudis de gènere, i aquí també, de qualque manera, això se nota moltíssim amb un model de Tina Frankens. I ella va voler aprofitar que feia centenaris de la publicació de Frankenstein per fer aquest Tina Frankens, que precisament ja des d'aquest títol hi ha com la manera de fer-li la gràcia al mite, i intenta reconstruir-lo d'una manera, jo crec que molt encertada, perquè sempre que una novel·la juvenil se deixi la pista d'un gran clàssic, jo crec que és positiu, perquè més que conec casos de persones que a través d'un llibre juvenil que se li indicava que feia com la referència en aquest clàssic, anaven en un clàssic tot d'una que podien. I precisament ella agafa des de la seva admiració per aquesta novel·la, ho feia un personatge que precisament també això té aquesta cicatriu física, és perquè ha tingut un accident i l'han com la seva tia científica precisament l'ha fet a reviure, juga amb aquesta incomprensió que sempre hi ha de la criatura de Frankenstein, com època paradigmàtica de la incomprensió absoluta, l'adolescència.
És així.
I res, i va jugant amb això. A més, també a nivell formal és un llibre interessant, perquè no està explicat, no té un narrador tan dirien com un tipus de narrador omniscient, com podrien tenir les típiques novel·les d'adolescents, o fins i tot està explicat en primera persona, sinó que precisament també, així com la protagonista, el relat també és molt fragmentari, se va composant tot de capítols molt curts o de fragments fins i tot, que en un final tot junt mos donen aquesta imatge de conjunt de com és la protagonista i tot el que li està passant. Perquè en un final és una nina que no se'n recorda de com li ha passat el que li ha passat i és tot aquest intent de reconstruir els seus orígens, qui és ella, i que al final és una gran metàfora de lo que fas durant l'adolescència, que envies completament, estàs formant com a persona adulta que seràs, i aquesta recerca de qui som i què faig amb el que m'envolta.
Un llibre molt recomanable, per tant, Tina Franken.
Sí, a més que és preciós.
Qui l'edita?
Aquí l'edita Fan Books, que és un segell de Planeta, juntament amb Estrella Polar i això, i a més que les il·lustracions està tot il·lustrat, i és preciós, l'ha il·lustrat la Montse Rubio, diria, i té, a més de la coberta, té il·lustracions a de dins, i és molt guai. Com a llibre,
a més,
format físic, sí. A més,
una edició acurada, diríem.
Sí, sí, que dona gust tenir-lo, la veritat.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
I doncs, ens veiem d'aquí 15 dies, aquesta vegada, amb llibres per adults.
Perfecte, moltes gràcies.